Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Si no es así, pues creo que eso es el club que tiene que manejarlo, pero me parece que se está jugando con el trabajo de muchísima gente, con el dinero de mucha gente, con el sentimiento, que al final es lo más importante de todo, de mucha gente, y con el trabajo de unos futbolistas que se están dejando absolutamente todo. Entonces me parece que está muy bien el VAR, me parece que está muy bien todo, pero este tipo de situaciones tienen que ser claras y meridianas. Y repito que no tengo ninguna duda del VAR, ninguna duda de los árbitros, ninguna duda de nadie. Lo único que queremos es una imagen donde se vea clara y meridianamente que el balón está totalmente dentro.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien, buena noche.
Gracias a todos.
Doncs fins aquí les paraules de Luis García. Ha dit moltes coses. Resumint, ara ho dèiem, ho escoltàvem, l'Espanyol demana aquesta mateixa nit al comitè tècnic d'àrbitres les imatges VAR que constatin la validesa del segon gol de l'Atlètic, i l'altre titular, doncs, que segueix creient en aquesta permanència complicada, però no impossible.
Doncs amb això ens quedem, de Luis García, que diu que creu en la salvació. Perfecte, Joan, moltes gràcies.
Fins ara.
Adéu, fins ara mateix. Bé, Edu, Solsona, abans d'acomiadar-vos, ara estava fent una mica de números així per sobre, clar, l'Espanyol ha de fer el 6 de 6, això ja ho sabem, ha de guanyar a Mestalla i a l'Almeria. Després, l'Almeria, sí, perquè l'Espanyol necessita que hi hagi dos equips per sota de 41 punts, l'Almeria hauria de fer un de 6, com a molt. El Celta, 0 de 6, perquè té la baraja perdut amb l'Espanyol. Per tant, si el Celta fa un puntet, es posa amb 41 i sempre quedaria per sobre. El Cádiz pot fer 3 de 6. Amb 3 de 6, l'Espanyol quedaria per sobre, empatats a 41. El Valladolid pot fer 3 de 6 com a màxim i el Getafe 3 de 6 com a màxim. No dependre de tu mateix és el que té, no, Edu?
Sí, totalment. Si és que... però insisteixo. Si l'Espanyol és capaç de guanyar Mestalla, jo hi creuré. Ja després ja farem comptes. Però el que veig més difícil ara mateix és que l'Espanyol guanyi a Mestalla. Si demà el València és capaç de guanyar a Palma, amb un Mallorca que diria que ja està salvat matemàticament i no s'hi juga res. Si el València guanya demà, jo crec que tu tens raó, Aleix, i jo no la tenia abans, que és que pels enfrontaments directes el València, si guanya demà, podria estar salvat matemàticament. Caldria fer números, però bé, estarà pràcticament salvat, si no ho està ja. I això a l'Espanyol li podria aplanar una mica el camí. Però has d'anar a València a guanyar, amb tot el que això significa.
Jo és que els números els vaig fer el dilluns.
I què et deia?
I el dimarts se'n van començar a trencar ja. Sí, perquè donava per perdut el Valladolid i donava per perdut el Getafe.
És que aquest és el tema. Aquest és el tema, que tu...
ja se'n van trencar tot.
Amb el 0-3 d'avui, tu estaves mort. O sigui, tu ja estaves a segona, ja ho dèiem. L'Espanyol és equip de segona, al llevat que hi hagi un miracle. Però és que... i després amb el 3-3, clar, ara, si la perspectiva l'agafem amb el 0-3, ostres, ara l'Espanyol ha d'estar content. Però és que si la perspectiva és la del dilluns, abans de començar la jornada, és una jornada pèssima per l'Espanyol. Han guanyat just els dos equips que marcaven, que estaven per sobre, Getafe i Valladolid, i l'Espanyol ha empatat. Llavors t'han tret dos punts i clar, però, i et clar, compliquen que, molt la vida.
Però
molt.
Els donaven per perduts perquè jugaven contra qui jugaven. Mm. Clar, un juga contra el Barça, altre contra el Betis, que són equips, en principi, els dos molt fiables.
Sí, la derrota, sí. La victòria d'ahir del Valladolid va fer molt mal, i la victòria d'avui del Getafe encara n'ha fet més.
Sí, sí. Bé, respireu fort, descanseu, que diumenge ja viureu emocions fortes també a Mestalla. Gràcies, sí, nois.
Adéu, bona nit.
Una abraçada. Dani Solsona, Eduard de Batlle, des de l'RCD Stadium, tancant aquesta transmissió que hem viscut boja entre l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid, que ha acabat amb empat a 3. L'Espanyol ha remuntat un 0-3 en contra en 15 minuts a la segona part i manté vives les esperances de permanència. Diumenge que ve, penúltima jornada. Fem una pausa i de seguida truquem Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, i fem passar la Laia Coll i el Roger Saperes perquè ens expliquin la notícia del dia en clau Barça. Jordi Alba ha anunciat oficialment que deixa el club el 30 de juny, tot i que encara li queda un any de contracte.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums a LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulten les condicions a Audi Ponés.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
1, 2, 11, 14 i 36. I els sols, el 2 i el 3.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Vine i descobreix un nou magatzem, fet a la teva mida per oferir-te la millor experiència de compra, amb més de 20.000 productes de les millors marques professionals, líders del seu sector i el millor assessorament professional. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24, professionals de la construcció i la reforma, Obramat.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la setmana boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari
i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
20 minuts i la 1 de la matinada. Avui Tu diràs express, després d'aquest Espanyol 3, Atlètic de Madrid 3. Canviem la taula d'anàlisi. Parlem ara del Barça amb el Roger Saperes. Hola, Sape.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
Bona nit, la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
I hem trucat també a la redacció de Mundo Deportivo al subdirector Fernando Polo. Hola, Fernando. Què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit. Bé, farem comentaris express de l'actualitat del Barça. I després vull parlar una estona del Madrid, que avui Vinícius no ha jugat, però ha estat a la llotja amb Florentino Pérez, ha estat omnipresent al Bernabéu, en aquest Madrid 2, Rayo Vallecano 1, homenatges, lluita contra el racisme, absolutament de tot el que s'ha viscut avui al Bernabéu, després ho repassarem. Abans, però, notícia del dia, com dèiem, Laia, Jordi Alba ha fet públic que marxa del Barça a final de temporada i hores després ha parlat per primera vegada durant la presentació del seu campus a Igualada.
Sí, és cert que no hi ha hagut moltes preguntes perquè hi haurà un acte oficial al Camp Nou en principi la setmana que ve amb el president Joan Laporta i serà en aquell moment quan donarà quan voldrà explayar-se més per donar més explicacions, però és cert que avui ja hem pogut escoltar les primeres valoracions sobre el perquè d'aquesta decisió. Diu Jordi Alba que la possibilitat de deixar el club l'ha començat a valorar en els últims dies després que el Barça, tant el president Joan Laporta com Xavi, deixessin la decisió del seu futur a les seves mans i Alba finalment ha cregut que era el moment de fer un pas al costat.
Es una decisión meditada. Cuando decía que me quería quedar aquí y cumplir mi contrato era la verdad. Pero bueno, creo, y siendo honesto conmigo mismo y con el club, creo que la mejor opción para los dos era dar un paso al lado, como así he hecho.
El rol de suplent que ha tingut al llarg de tota la temporada ha sigut un element de pes que l'han ajudat a obrir els ulls i prendre la decisió de marxar.
Siempre he querido quedarme, pero bueno, vas viendo que al final van pasando los años y creo que este año pues he tenido un rol más secundario, pero no por ello menos importante. Creo que me he visto también, me he conocido más a mí mismo, he ayudado mucho a los jóvenes.
Alba tenia encara un any més de contracte fins al juny del 2024 i ha arribat a un acord amb el club per rescindir. Perdonarà un percentatge important del salari de la temporada que ve, que és d'uns 16 milions d'euros bruts, i aquesta quantitat s'afegirà als 20 milions bruts de diferiments que encara té pendent. És a dir, el club li deu aquests 20 milions d'euros bruts més a la part corresponent al salari de la temporada que ve. Serien uns 16 milions d'euros bruts, però ja hem dit que Jordi Alba perdonarà una part important. Al lateral, en aquesta roda de premsa de presentació del seu campus, ha assegurat que encara no ha decidit quin serà el seu futur.
A dia d'avui no tengo nada. Absolutamente nada con ningún club, ni he recibido ningún interés, porque precisamente es por eso, ¿no? Que mi intención era quedarme en el Barcelona, cumplir mi contrato y he tomado esta decisión porque era, creo que era lo mejor para el club y para mí. Luego pues se verá si dónde juego, dónde jugaré, pero en ese sentido pues te soy honesto y no tengo ni una oferta de ningún equipo.
Abans, però, de veure-la amb una altra samarreta, queden dos partits encara amb el Barça, dos partits oficials, perquè després també hi haurà l'amistós contra el Vissel Kobe a Tòquio, al Japó, i especialment especial serà el d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Mallorca. Jordi Alba té moltes ganes de poder-se acomiadar de l'afició, diu el club de la seva vida, i assegura que marxa amb el cap ben alt i orgullós de tot el que ha fet.
Bueno, serán momentos complicados, porque será mi último partido con el club de toda mi vida, pero es mi decisión y bueno, voy a muerte con ello. Creo que hago lo correcto en el momento oportuno y bueno, será complicado porque soy culé de toda la vida, llevo 18 años en el club, no es nada fácil, llevo 11 temporadas en el primer equipo más 7 en la cantera y serán momentos complicados, seguro, pero me voy como he dicho antes, con la cabeza bien alta y con la tranquilidad de que he dado todo por mi club.
La seva sortida beneficia el club en termes de fair play perquè un 40% de que el Barça s'estalvi de la seva fitxa podrà ser destinada a noves incorporacions i també facilita la feina a Xavi perquè si aquesta temporada Jordi Alba ja ha tingut pocs minuts, ha sigut pocs partits de titular, l'entrenador del Barça encara el veia amb un rol més secundari de cara a la propera temporada.
T'ha sorprès, Fernando, i què et sembla la decisió que pren Jordi Alba?
M'ha sorprès relativament perquè la situació no era gens còmoda per ell. Era una situació molt compromesa. És un jugador que ha estat molt titular. A més, un jugador que en la competència que ha tingut se l'ha ventilat d'una forma express. Hem de veure els laterals que han passat per aquí i cap a Cuallat, perquè la superioritat d'Alba era molt important. Però sí que és veritat que el Xavi l'havia deixat molt clar que no comptava amb ell, i a més és que l'home que estava jugant per davant d'ell ho està fent molt bé, perquè si poses un jugador que fa figa, que no tira, que no convence l'afició, doncs sempre és molt fàcil recordar-se de l'internacional que està a la banqueta. Però és que a Val li va molt bé, i només has de veure el partit que el Barça va certificar al campionat a Cornellà al Prat com va jugar. Per tant, i això que Alba quan ha sortit per mi ho ha fet força bé també.
Bé, perdona, i el partit anterior aquest, el sí. Gol d'Alba contra l'Osasuna, et dona 3 punts clau, que al Camp Nou, sí. Recordes? Que ha fet un gol important.
Sí. No, en quant a assistència, si hi ha presència ofensiva i fins i tot gols, ho mires i el ràtio d'assistències per minut i gol està molt bé. O sigui, és a dir, quan Alba ha sortit concentrat i molt ficat. Però, clar, amb aquesta fitxa, amb aquest estatus i ser un suplent habitual, i crec que, certament, si s'hagués quedat, li hagués tocat una miqueta el que li va passar a Piqué a principis d'aquesta temporada. Que el Xavi va parlar amb ell, li va dir que comptaria molt poc, ell va dir que es veia capaç de revertir-ho, i al mes de novembre es va avorrir i no va esperar ni al mercat d'hivern. Va penjar les botes i va tenir un homenatge molt guapo contra l'Almeria, i fora, i no l'has tornat a veure en res relacionat amb el futbol que no sigui el seu negoci. Per tant, jo crec que Alba ha vist això i ha dit, escolta, millor fora, quedo bé, surto bé, el club sempre podrà dir, i jo sempre podré dir, que ens hem ajudat mútuament, i la vida és molt llarga. Sí. I tard o d'hora ell tornarà a viure a Barcelona, que és on ell té la seva família, i podrà passejar tranquil·lament i serà admirat i li demanarà autògrafs i la gent recordarà tot el bo.
És el millor final possible. Mira, ara que deia això el Fernando de dades espectaculars, sí. Roger, t'has estat mirant algunes xifres de Jordi Alba?
Sí, ràpidament, en un minutet, xifres que ens deixa el pas de Jordi Alba pel Barça. Va arribar procedent del València a canvi de 14 milions d'euros, que ara mateix aquest preu sembla una broma amb el rendiment que ha donat el Barça. Ha jugat 11 temporades al primer equip, des del 2012 fins al 2023, arriba amb 23 anys, marxarà amb 34 Jordi Alba, novè jugador que més cops ha vestit la samarreta blaugrana, ho ha fet en 458 partits.
Home, top 10, aquesta no la sabia, eh?
Sí, compta també amb les seves xifres, 27 gols, 99 assistències, ha participat en 126 gols del Barça, xifres també molt bones per ser un lateral, ha guanyat un total de 18 títols, 6 lligues, una Champions, 5 Copes del Rei, un Mundial de Clubs, una Supercopa d'Europa, 4 Supercopes d'Espanya. Segons Transfer Market, pàgina de referència del mercat futbolístic, al moment de màxima valoració, octubre del 2018, el seu preu de mercat arribava als 70 milions d'euros. Dades de la Lliga d'aquesta darrera temporada, 23 partits, 2 gols, ara ho estàveu comentant, contra el Sevilla i el decisiu contra Osasuna, que gairebé certifica el títol de Lliga. Ha estat titular en un 36% dels partits, només en 6 ocasions ha jugat els 90 minuts, unes xifres que expliquen, ara ho deia també la Laia, la seva decisió de tancar aquesta etapa. El Barça és el darrer jugador de camp que quedava de la final de la Champions de Berlín. Encara hi és, evidentment, Marc-André Ter Stegen.
I si torna Messi aquest estiu, sí, doncs sí. Encara hi haurà també...
Però de la plantilla actual el darrer jugador d'aquella fotografia dels 11 titulars a la final de la Champions del 2015.
Home, Fernando, això el que obre és un panorama molt optimista, diria jo, o més optimista, no molt, més optimista de cara a poder fer incorporacions aquest estiu, no? Sembla que es va aclarint una mica la possibilitat que el Barça pugui fer alguna incorporació perquè s'estalviarà uns bons calés i això repercutirà en el fair play amb Jordi Alba et treus salaris importants de la plantilla, no? Com el de Busquets, que acaba de contracte, el de Jordi Alba. No sé, que si la Lliga ha donat viabilitat al pla que ha presentat el Barça, per què no? Es pot somiar amb una plantilla molt millor.
Home, en teoria això hauria de donar oxigen, perquè s'ha d'afegir el que no es pagarà per Piqué i per Griezmann, que això també hauria de computar. I poc o molt a Busquets, si se'l volia renovar, clar, alguna cosa l'havies de pagar, i ha dit que no ell, doncs tampoc tu gastaràs amb Busquets. Però és veritat que abans d'incorporar el que s'ha de fer és assegurar la presència de Valde, d'Araujo, de Gavi, els que... Bueno, primer renovar Valde, i els que estan renovats inscriure's amb aquests nous contractes, no? Però sí que t'ha de donar oxigen per poder reforçar-te, entraran sponsors, i jo crec que el Barça, a més, farà sortides remunerades, que deixaran diners i que estalviaran massa salarial.
Clar.
I ha deixat claríssim Xavi que necessita un pivot defensiu de primeríssim nivell.
Sí, per substituir Busquets, sens dubte. L'altre a l'esquerra està més ben cobert, amb Valde i amb Marcos Alonso, fins i tot, no?, que pot jugar-hi. Sí, sí. Per cert, ara que deies això de sponsors, l'altre dia vas avançar a Mundo Deportivo, no?, que Philips seria qui sortiria a la màniga de la samarreta. Bé, veurem si és Philips o, Roger, com hem explicat aquí, sí, a RAC1, una de les seves filials, una de les empreses que forma part de Philips.
El Fernando anunciava,
no?,
aquest acord amb Philips per patrocinar la màniga de la samarreta del primer equip, avançat per Mundo Deportivo. El que podem explicar és que demà s'anunciarà que no és la marca principal la que lluirà el Barça a la màniga de la seva samarreta, sinó una de les seves filials. Recordem que aquí a RAC1 vam apuntar que una de les que tenia molts números per aparèixer en aquesta samarreta és Ambilight TV. Ambilight TV.
Ja et dic jo que és aquesta.
Doncs mira,
és aquesta,
ja ens diu el Fernando.
Ambilight TV, que pertany a Philips, eh? Per tant, medalleta compartida, bueno, aquí, per Fernando, bueno, i Sant Pérez.
Sense la informació del Fernando no haguéssim arribat a Ambilight, per tant...
No, però...
Tota la medalla pel Fernando.
Ambilight, jo és que sóc un profano en aquestes coses,
jo també, sí.
Clar, poses Ambilight TV i el que et trobes és una tele Philips. Però es veu que és un sistema de... una tecnologia... d'il·luminació de les televisions. No tinc ni idea. Aquí el tema és que, com a mínim, entraran uns bons dinerets. Per
sí, les xifres les vas donar, no? 12 milions, 14, vull dir,
sí,
que compta.
Sí, crec que començaven amb 8, seguien amb 10, després dos anys més amb 12, és per 3 anys fixes, perquè la Junta té 3 anys de mandat més. I pel que em van comentar, hi havia uns variables que, clar, s'haurien de validar tant per la companyia holandesa com per part de la junta que estigui en aquell moment, si es continua a la porta, doncs, la seva junta, i si hi ha una altra, doncs, d'aquí 3 anys, doncs, perquè estigui. Però són ingressos que no són recurrents perquè aquest actiu no s'estava explotant. Per tant, tot això també ajuda.
A veure si demà tenim algun detall de tot això, però bé, confirmat pel Fernando, sí, també, sí. Això que dèiem, Ambilight TV demà
serà oficial,
que lluirà el Barça a partir d'ara a la samarreta. Molt bé, 8 minuts i la 1, gràcies Roger, gràcies Laia.
Bona nit.
Vinga, et demanaré una última opinió, Fernando, sobre el Madrid. Entra a l'estudi el Jaume Molló. Hola Molló, eh?
Hola Aleix.
Que ha guanyat el Rayo Vallecano, però avui el gran protagonista del Bernabéu ha estat Vinícius, no?
Sí, el Madrid ha guanyat 2-1 al Rayo, gols de Rodrigo i de Benzema, i Rodrigo, millor dit, el de Rodrigo última hora per donar la victòria al Madrid, perquè abans havia empatat RDT pel Rayo. Però ha estat la nit, com dius, d'homenatge a Vinícius per part del públic del Bernabéu. Pancarta al gol sud de l'estadi, Vinícius somos todos, basta ya. Tota la plantilla del Madrid ha sortit amb la samarreta 20, amb el número 20 de Vinícius, i s'han fet una fotografia mentre el jugador des de la gespa, des de la zona de banquetes, ho seguia ben atent. S'ha assegut a la llotja, al costat de Florentino Pérez, en una imatge... peculiar.
Sí, peculiar, és la paraula.
És potser la paraula. Al minut 20 hi ha hagut crits de Vini, Vini i aplaudiments del Bernabéu cap a la llotja, on, insisteixo, era al costat de Florentino Pérez, el brasiler, que s'ha aixecat per agrair el suport del públic madridista. I al final del partit podem escoltar Carvajal, el primer dels seus companys, que s'ha pronunciat després de tot l'enrenou.
Creo que todo el mundo del fútbol, y no solo en el fútbol, en todo el deporte, todo el mundo se está volcando con estos actos, no deberían permitirse, deberíamos todos, pues bueno, mejorar, intentar que no pase, porque al final no es justo.
Ancelotti sobre el homenaje que se ha hecho hoy a Vinicius al Bernabéu.
Creo que sí, yo creo que no solo en el Bernabéu, creo que todo el mundo ha tenido un cargo de conciencia, hablando mucho de este tema, que es muy importante. Como he dicho ayer, puede ser una gran oportunidad para mejorar nuestra sociedad. Hola, podemos mejorar en este sentido.
Declaracions del tècnic italià a Movistar, on també li han preguntat com estava el brasiler.
Está mejor. Hoy obviamente no podía jugar, porque si podía jugar, él quería jugar.
La rodilla, ¿no?
Sí, tiene un poco de inflamación en la rodilla. Vamos a ver mañana si se puede entrenar, si estar listo para el sábado. Él quiere jugar, obviamente, y si estaba bien, lo metía en el campo.
Per tant, vol jugar dissabte al Sánchez Pizjuán i, si està bé, diu que jugarà Carlo Ancelotti. Deixa'm també dir-te que en sala de premsa Carlo Ancelotti ha valorat el fet que li hagin tret la vermella a Vinícius.
Sí, me sorprendió porque no pensaba. La verdad es que ha revisado una situación donde creo que ha sido un error. Creo que han evaluado al final solo el comportamiento de Vinicius. La secuencia era mucho más larga, han cambiado de opinión. Me parece una decisió correcta.
Per tant, decisió correcta, segons Ancelotti, el que ahir va fer el comitè de competició. Deixa'm dir a l'Eix que l'equip de bàsquet també avui, en el seu partit d'ACB, s'ha escalfat amb la samarreta de Vinícius amb el dorsal 20.
Et demano una opinió, Fernando, per tancar aquesta tertúlia express que hem fet amb tu des de la redacció de Mundo Deportivo. Què en penses de tot plegat?
És que hi ha moltes coses a dir, però aniré ràpid. Aviam, execrable qualsevol insult, execrable si hi ha tics racistes. Per tant, em sembla bé que s'hagi posat el foco en això. Crec que no és el primer cop que hi ha insults racistes, també hi ha hagut amb altres futbolistes i no s'ha posat el foco, però ja sabem el poder mediàtic que té el Real Madrid. Crec que des de la base s'hauria de començar a eliminar tot aquest tipus de comportaments. Des de la base vull dir nosaltres mateixos. Jo algun cop, i gent que tinc propera, o fins i tot jo algun cop he fet servir expressions lamentables i penoses, com per exemple, poso una, Panchito, sí. Doncs crec que hauríem tots de començar a abandonar-la per parlar de persones sud-americanes, per exemple. Jo el primer, i n'hi ha més, d'aquest calibre, sobre el color de la pell dels demés, crec que la base és que els teus fills no sentin que el seu pare diu aquestes coses. I passa, perquè passa, jo ho escolto, i ho sento, amb gent propera, que de vegades dic, hòstia, però com pot ser això? Crec que en el futbol s'ha d'erradicar l'insult, com va dir el Xavi, també des de les categories inferiors. Si veuen els fills del pare dir segons quines coses, creuen que és normal, perquè el seu pare és, bueno, una referència, crec que això s'ha d'erradicar. Però, dit tot això, i no vull quedar malament, però no oblidem que el Madrid està lluitant per canviar l'estructura arbitral. No oblidem. Per mi, no haurien de treure-li la vermella a Vinícius. El que haurien de fer és posar-li també a Hugo Duro.
Sí, això estem d'acord tots.
Però aquí el que ha passat és que li han tret a Vinícius pel lío que hi ha hagut. Però el que s'hauria d'haver fet és el primer que tonyina i el segon que respon, crec jo, però ha passat això. Ha passat això, que li han tret la vermella al jugador del Madrid. No oblidem que hi ha una creuada de Florentino per fer-se, per canviar el poder arbitral, i que des de Real Madrid Televisión van rebentar a Clos Gómez, que és el màxim responsable del VAR, perquè el Madrid no comulga i diu que se sent perseguit, ultratxat i, bueno, i damnificat pel VAR. No oblidem. I ja que estem amb bons propòsits i desitjant que s'acabi el racisme, el que m'agradaria també és que deixessin de tonyinar els àrbitres a les teles dels clubs, bàsicament a Real Madrid Televisió. Molt. Ja que ens posem aquí amb bons propòsits, crec que no està bé que des de la tele d'un club es rebenti els àrbitres.
Què ha dit?
I ha passat, I ha passat,
Sí, sí, ha passat, ho hem sentit aquí un munt de vegades.
I, Roger, i no ha passat res. No ha passat res, Aleix? No ha passat res.
Ja.
No ha entrat ningú, ni competició, ni ningú d'ofici a dir què està passant amb aquesta tele que està rebentant els àrbitres. Doncs mira, ja que volem valors, que prediquin amb l'exemple.
Que prediquin, molt bé. En tindrem temps de parlar-ne, que això serà llarg també, Fernando. Moltes gràcies, per aquesta trucada express. Una abraçada forta.
De res, adéu.
Vinga, no feu molt ara al diari avui. Adéu, adéu.
No, ja està tancat.
Una abraçada. Gràcies, Molló.
Fins ara.
Vinga. Pràcticament la una de la matinada. Tanquem aquesta tertúlia express que hem fet, fem una petita pausa i de seguida parlem de la Lliga CB. Ja tenim els play-offs definits.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Mundo Deportivo es molt més. Es veu un espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
87.243 87243
Sèrie
18 018.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La final d'Eindhoven a RAC1. Falten 10 dies.
Cada cop que la sento m'agrada més aquesta banda sonora original que hem creat per anar camí cap a Eindhoven per aquesta final de la Champions femenina. La cançó neerlandesa de Bluff, del grup Bluff, que es diu Zoutelande, que vam estrenar l'altre dia, que ens acompanyarà cada cop que parlem d'aquesta final de la Champions femenina. I seguim fent el compte enrere. Queden només 10 dies per aquesta final del 3 de juny al Philips Stadium i avui tirarem de maroteca, i qui millor que el cap d'esports de RAC1, el Lluís García, que tira de maroteca també al Barça Juga RAC1, per explicar-nos la relació històrica que hi ha entre el Barça i el club més important de la ciutat que acollirà aquesta final de la Champions femenina, que és el PSV Eindhoven.
Football,
El PSV, el Philips Sport Vereniging, Unió Esportiva Philips, és el segon equip d'Holanda en títols tot just darrere de l'omnipresent Ajax, amb 24 lligues guanyades, 11 copes, una Copa Europa i una UEFA. Però més enllà dels títols, la història que ens interessa avui és la que lliga l'equip dels treballadors de l'empresa Philips, fundat abans de la Primera Guerra Mundial, amb el Barça. És una història que ve de lluny i que s'han creuat en diverses ocasions, començant per la llista de fitxatges sonats on hi destaquen tres noms per sobre de la resta.
Ya me dijeron que hemos fichado...
Pedri, ¿quién es Pedri? ¿Quién es Pedri?
Perdóname, porque...
Pero des... Ronald Koeman, l'heroi de Wembley.
Para mí, como equipo, fue el mejor equipo que jugué yo en toda mi vida. Como la gente llamaba el Dream Team. ¿Eh?
Romario, el jugador de dibuixos animats del Dream Team.
Un sueño, con certeza, de él y que era...
Ronaldo, el gros, el bo, el millor nou que un servidor ha vist. Però la llista és llarga, amb Philippe Cocu, Zenden, Van Bommel, Ibrahim Afellay... o fins i tot Luc de Jong. Més enllà d'aquesta relació de mercat, la història entre Barça i PSV la marquen també els quatre enfrontaments que han mantingut a nivell europeu. El primer a les semifinals de la UEFA del 78, de fet l'únic cop que els holandesos han eliminat els blaugranes. Ara bé, l'eliminatòria més sonada, segur, va ser la de quarts de final de la UEFA de la temporada 95-96. Els holandesos van aconseguir rascar un empat a dos al Camp Nou amb gols de Luc Nili. I l'èpica va quedar per la tornada. 0-2 del Barça, amb gols de Vaquero i Figo, remuntada a la segona part dels holandesos amb gol de Zenden inclosa. El Barça juga amb un home menys per expulsió de Nadal a l'hora de partit i quan només queden 10 minuts per acabar i anar a la pròrroga, Sergi Barjuan agafa la moto, deixa quatre rivals enrere, xuta a porteria, Batarreus rebutja la pilota que cau a la cama dreta de Barjuan i la clava just per sota el travesser.
L'acció de Sergi, encara Sergi, encara Sergi, xuta Sergi, atura el porter, el rebot és per Sergi, gol! Gol.
Llàstima que a les semifinals i per començar una nova tradició europea el Barça va caure contra el Bayern de Múnich. I el femení, doncs també s'ha creuat amb el PSV a Europa, però amb un balanç més positiu. 1-4 a domicili, 4-1 a Barcelona. I accés a vuitens. A quina temporada? La 2020-2021. Sabeu, no?, com va acabar aquella temporada?
Doncs aquella temporada va acabar aixecant la primera Copa d'Europa de la història, la primera Champions de la història per la secció femenina del Barça. Aviam si aquest any també cau la segona. 3 de juny, seguim fent el compte enrere. I tancarem el Tu diràs d'avui parlant de bàsquet, perquè ja tenim els play-offs de la CB definits. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Hola, Marc Mundet, bona nit.
Què tal, Aleix, bona nit.
Avui s'han completat ja les 34 jornades de la fase regular. L'última, de fet, hi havia alguns partits que s'han jugat de forma unificada aquest vespre.
Sí.
I han quedat definides les 8 primeres posicions de la classificació. El Barça ha quedat líder, ja ho sabíem, i jugarà els quarts de final contra el València. La penya setena s'enfrontarà al Baskonia. Anem a pams, comencem pel Barça. Dani, tu que has estat al Palau Blaugrana, avui victòria còmoda contra el Camp Múrcia.
En el que era el retorn de l'equip de Saras, després de la patacada a la Final Four, tres dies després de tornar a Kaunas, el Palau ha rebut l'equip amb suport, diguem-ne, sense passar factures i sent conscient de la importància de recuperar-se ràpid. El partit sense cap història, malgrat que els murcians es jugaven ser al play-off, de fet, si haguessin guanyat, haurien acabat vuitens per la derrota del València, que finalment el València serà el rival del Barça. En cap moment l'UQAM ha fet patir un Barça que ha tingut en Jan Vesely el millor, 14 punts, 19 de valoració. Un partit que, sobretot, ha refermat les sensacions d'optimisme de millora de Saras des del retorn de Kaunas.
Está bien, porque estamos en un momento delicado, ¿no? No hay que mentir. Y bueno, yo creo que los chicos ayer ya lo he hecho muy buen entreno. Hoy también parecía que tiene ganas de ganar, ¿no? Ya tocan preparar, tenemos suficiente tiempo para preparar la serie contra València i que segurament serà difícil.
També diu que és una eliminatòria difícil del vestidor. Barça-València, primer contra vuitons, quarts de final que arrenquen dilluns a les 9, primer partit, segon divendres a les 9 a la Fonteta, si fos necessari diumenge al tercer. Per cert, que amb la d'avui el Barça ha tancat en ple de victòries locals la fase regular de l'ACB.
Hòstia, un fortí el Palau.
Només ha passat 4 vegades a la història en ACB d'aquest ple de victòries com a local, 17-0 aquesta temporada. L'anterior va ser la temporada 9-10 en Xavi Pascual, les dues anteriors als anys 80 amb un tal Aito García Renés i s'entrenen al Barça.
Un mite de les banquetes. Per tant, Barça-València, quarts de final del play-off de la Lliga CB, el millor de 3 partits. És rapidíssim aquest play-off, eh? El dilluns vinent, dia 29 de maig, el primer partit al Palau, a les 9 de la nit, i el divendres 2 de juny, el segon partit a la Fonteta. Si fos necessari un tercer, com deia el Dani, es jugaria al Palau el diumenge 4 de juny.
Tot és molt ràpid. De fet, el Mundet ha passat al grup de WhatsApp.4, molt explicatori. Mundet, sí, està la mar de bé.
Sí, 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 sí. Pels amants del bàsquet és perfecte. És perfecte. A més, cada dia de la setmana que ve hi ha un partit de play-off de quarts de final. Ara repassarem la resta del quadre, però com deia en Mundet, l'altre equip català que jugarà als play-off pel títol és la Penya, que avui ha perdut a Granada, 73-62, però que combinat amb la victòria del Baskonia a Girona fa que els verdinegres es trobin amb els vitorians als quarts de final. De fet, jo ara em tiro de memòria, es van trobar a quarts de Copa, no?
Sí, senyor.
Aquí
sí,
a Badalona, ja, hi va guanyar la Penya.
Sí, 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 un partit divertidíssim, a més a més. Suposa la cinquena temporada consecutiva del Joventut jugant postemporada, totes les que porta Carles Duran a la banqueta, havia sigut un partit estranyot, on s'ha vist que el Granada s'hi jugava molt més i que, en certa manera, ja li va bé a la Penya que el rival sigui el Baskonia i no el Madrid. Fixa-t'hi, 42-51 favorable a la Penya a mitjans del tercer quart, Costa que empata a 52, i a partir d'aquí ha sigut un festival anotador on el Granada ha anat a més i la Penya clarament a menys. Granada s'hi jugava la salvació i això s'ha acabat notant amb el nord-americà amb passaport liberià Thomas Brockblev, que ha acabat molt i molt fort. Carles Duran no ha fet sang de la derrota amb les primeres valoracions en l'emparellament de play-off contra el Baskonia.
Jugamos contra un rival que ha hecho una temporada excelente. Están jugando a un nivel ofensivo, sobre todo, maravilloso. Seguramente es el equipo que ha jugado con mejor ritmo ofensivo. Pero, bueno, estoy convencido que vamos a luchar para intentar pasar. Sabemos de la dificultad y encima vamos a Vitoria, que siempre es difícil. Pero estoy convencido que mi equipo lo va a luchar.
Detall que no és menor, Aleix, la Penya ara mateix és a Granada, 1:11 de la matinada de dimecres a dijous, ha de tornar demà cap a Badalona i tornar a marxar divendres cap a Vitoria, perquè el primer partit és dissabte a 6:45 de la tarda. El segon, dimarts a 9:00 a l'Olímpic, el tercer seria dissabte 3 de juny a 6:45. Aquesta temporada el balanç entre catalans i bascos, 2-1 pels de Joan Penyarroia.
Doncs és una eliminatòria complicada, però com dèiem, la Penya ja sap el que és guanyar el Baskonia aquesta temporada, ho va fer als quarts de final de la Copa que va jugar a casa seva a l'Olímpic de Badalona. Un Baskonia que, com ara explicàvem, ha confirmat la segona posició de la Lliga regular, guanyant avui a Girona 75-79. Un partit amb les mirades posades en Marc Gasol i Aito García Reneses. Ha estat el seu darrer partit, Mundet?
En el cas d'en Marc tot fa pinta que sí. Encara que ell no ho ha volgut confirmar, eh? A Fontejau avui hi havia tota la família Gasol, llevat d'en Pau, que és fora, amics com Víctor Sada, Ricky Rubio, d'altres amics també molt més anònims, i em quedo amb la imatge final, amb en Marc anant cap al vestidor, gaudint del moment, picant-se el cor, saludant a tota la gent que l'ovacionava. Ell deia ahir a la prèvia que volia gaudir del moment, i és el que ha fet, eh? Sobre quan anunciarà o quan dirà què és el que fa l'any vinent, se li entén que és aviat i fa pinta de que arriba al final.
He tingut la gran sort doncs, de viure experiències úniques durant aquestes dues temporades aquí a Bàsquet Girona i d'haver col·laborat, no, en aquest creixement també com a jugador, no, que també era una cosa que em feia il·lusió. Llavors, no sé el moment que serà la decisió, no sé si d'aquí dues setmanes, d'aquí un mes, no t'ho puc dir, no tinc planejat, però et dic que serà una decisió presa amb tranquil·litat i sobretot perquè m'he buidat i tinc molta pau dins.
I és que tingues en compte l'ESC empalmat dues temporades gairebé seguides. Ara fa un any el Girona encara no era CB, va acabar tardíssim, amb el Marc tocat, va haver-hi tots els tràmits d'ingrés, la configuració de la plantilla, gestionar la presidència d'un dia a dia del club amb un grapat d'actes per tot arreu, i a tot això combinat amb l'exigència que és jugar a bàsquet a primer nivell. Pau Gasol, el seu germà, es va marcar l'homenatge al Liceu. A veure què és el que vol fer Marc quan arribi el moment. Avui, per cert, hi havia fins i tot a la llotja de Fontejau el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha baixat al vestidor a felicitar o a xerrar un parell de minutets amb Marc Gasol. En el cas d'Aito, ha vingut a dir que en els propers dies parlaran i veuran si continua o no al capdavant de l'equip. No era, Aleix, avui l'únic focus de comiat. També han tingut focus de comiat a Manresa. O hi havia l'interrogant de què és el que faria Pedro Martínez després d'una de les temporades més difícils de la seva carrera. Doncs el tècnic del Manresa ha sigut molt clar. Ell té contracte en vigor i sobre el paper ha de seguir. Ara bé, amb això del món de l'esport pot passar qualsevol cosa.
No sóc futuròleg, o sigui, no sóc, te puc parlar del present. El present és que tinc contracte, no? I ja està, i com tothom sap, perquè ja no es tracta també de repetir-ho, no? Estic a casa meva, no? Molt a gust, per això porto tants anys, perquè estic molt bé, i tinc contracte. El que pugui passar, pues, no ho sap ningú, diguem, no? Però bueno, lo normal és continuar, perquè és el que està assignat, però això, en aquest món, no ho sap ningú.
Pendents, doncs, dels futurs d'Aito a la banqueta del Girona i de Pedro Martínez a la banqueta del Manresa, no? Les pròxims
sí.
dies.
Avui l'equip molt bé, eh? 100 ha guanyat de 30, 105 a 75, amb rècord anotador de la temporada, que van al curs de dalt de tot. Amb una dada que el mateix Pedro Martínez ha volgut remarcar a la sala de premsa, molt interessant, si agafes només la segona volta, el Manresa és el sisè classificat. Com això està tot dit, 9 victòries, 8 derrotes. Quadre d'honor per baix. Manresa acaba 14, 12-22, li han sobrat dos partits amb la salvació. El Girona 15, 11-23. Baixen Betis i Fuenlabrada. El Granada se salva. Puja Andorra i un equip més. Demà arrenca la fase d'ascens amb el primer partit del play-off del Lleida contra el Valladolid. Les properes cites ACB, a banda del play-off, el partit de la selecció catalana, la segona